és tindre tios a dintre i sobretot baixar-los la defensa. Estem veient els vídeos que hem vist que es tanquen molt en defensa. També hem vist partits contra l'Sporting i també hem vist partits contra l'Oporto, que clar, és normal, que és igual que nosaltres quan per exemple van jugant contra el Barça, no? Però és veritat que són tios que es tanquen bé, que surten bé, que patinen molt bé i que quan busquen porteria els últims minuts de la segona part, jo els he dit, això és el que ens espera allà a casa seva, per tant hem de treballar i evitar-ho.
Portugal, pista complicada, la del Braga, crec que el Ton ha dit que era de parquet, vull dir que dos gols està bé, però...
No, clar, el guai hauria sigut anar amb 13, no?
Com a Lió, no?
Sí, però no. Anarem allà, dos gols són molt macos, ens agrada molt aquest avantatge, somiàvem en poder tindre un avantatge així, vale? L'important no era desmadrar-se, l'objectiu era no desmadrar-se, o sigui, fos, més com anés el partit, no desmadrar-nos i poder anar allà amb opcions a poder-nos classificar. L'únic que demanàvem era això, i ha sigut així. Per això la primera part m'ha agradat tant, perquè ha sigut... Hem controlat, vale? Hem tingut la boleta, hem fet les coses fàcils, i la segona part sempre es desmadren. No? Llavors, la pista de Portugal és parquet, és una superfície difícil per nosaltres, perquè no estem acostumats, però bueno, quan anem cap allà i anirem amb temps per poder provar la pista i no serà cap excusa, per tant, a treballar.
Ara quan dius que es desmadren, té també a veure amb l'edat, perquè clar, és que mires la plantilla, són 6 dels jugadors amb 21 anys o menys, tens 5 convocats amb la selecció sub-23, ara per jugar a l'europeu, com és entrenar una plantilla tan jove?
Pues superben parit, perquè són tios que tenen molta gana de hockey, són tios que no tenen cap problema amb entrenar, quan els dones fes emprenyen, i és molt ben parit, t'exigeixen molt, vale? Són tios que exigeixen i jo els porto des de fa molts anys que els porto amb el base, els he tingut amb el base i són tios que s'adapten molt bé al nivell que els hi demanes, per tant, per això llavors, l'únic que els hi demano és això, que no es refiïn, que no tenen res fet, que han de treballar encara molt, els hi queda molt hockey i ja està, i el que dèiem, no? El desmadrar-se és un partit de quatre parts i qualsevol cosa decanta la balança cap a un cantó o cap a l'altre. Per tant, necessitem ordre i ells han de començar a aprendre a ordenar-se, a tranquil·litzar-se i bueno, i ja està.
Van haver-hi alguns clubs a la porta. Vull dir que serà complicat, amb aquesta qualitat, amb aquesta joventut. Clar, imagino que estàs un goig, però alhora penses, mare meva, aquest estiu tindrem feina.
Bueno, no sé, això ja és feina d'una altra banda, ja no és feina meva. Jo, pel que tingui pistes, és amb el que treballaré. Jo sé que són nanos que estan bé aquí, es troben a gust. També tenim algun veterano que també es troba molt a gust i que estan contents i ja està, i que nosaltres hem de treballar amb el que tenim i ja està. Si els truquen, doncs benvinguts sigui, que els truquin i enhorabona. El que volen és això, és quan t'apuntes al hockey i vols partits com aquest i vols que arribar a les lligues grans i aconseguir que la gent s'interessi per tu, però bueno, que t'interessi, si no hi ha una feina darrere i no hi ha una humilitat com la que tenen ells, que són tios que tenen humilitat, doncs no la trobaran, per tant els hi queda molt i tranquils.
Acabo, setens a la Lliga de moment amb opcions de play-off, a la Copa us va tocar el Barça quarts i veu plantar cara, de fet al descans guanyàveu. Teniu aquesta opció de la Copa de les Serps, per què no colar-vos a la propera ronda? La temporada, vaja, des de fora és una gran temporada.
Bueno, de moment estem, els objectius que teníem ens els estem fent. Que va ser poder-nos classificar per la Copa del Rei, ens vam classificar, la vam competir tot el que vam poder, era l'objectiu. Poder-nos classificar per Europa i poder fer això, ara l'objectiu ha crescut, és poder-nos classificar per la final fora aquesta, i el de la Lliga, pues, allà on estem, no sé si estem 600 o 700, no sé els resultats com han anat, però allà on estem és perquè ens ho mereixem. Llavors el que hem de fer és defensar-ho, no refiar-nos i defensar, perquè nosaltres un dels objectius és poder entrar al playoff per poder fer-lo, com a mínim lluitar-lo almenys el que puguem.
Per cert, el Roger Bars en té part molt, perquè l'hem vist aquí amb l'espatlla, clar, és una baixa molt important per vosaltres.
Sí, és un tio que ens fa arrullar l'equip, és un tio que també fa treballar molt a l'equip i és una baixa molt important, molt, moltíssim. De fet, al principi d'aquesta temporada L'objectiu era portar-lo perquè és un tio que coneix els joves i els fa treballar. Bueno, no sé, avui l'he preguntat com estava diverses vegades i m'ha dit que no estava gaire content perquè el dia de partit estava lesionat, però és una lesió que de moment, pel que ens van dient, no és tan greu com semblava i pot ser que en un parell de setmanes el puguem tindre. Per tant, quan vingui, benvingut sigui.
Tant per la tornada, potser el podeu tenir. Serà una guerra a Portugal, la tornada, que per cert, ens deia el Roger Bars, que jugueu dissabte contra el Braga i diumenge aprofiteu per jugar contra el Liceo.
Sí,
com a entrenador, com és molt difícil de gestionar, o bàsicament és centrar un objectiu i l'altre gairebé poder competir.
Nosaltres, a veure, és el que diem, com que no som professionals, doncs hem d'intentar fer aquestes coses. Llavors, el partit és dissabte, doncs juguem amb el Braga, que és l'objectiu principal, és el nostre objectiu principal, i amb el Liceu intentar fer el que puguem. És una pista complicada, però bueno, són dues pistes de parquet, llavors ja anarem entrenats pel Liceu, llavors ja dic, al Liceu anem amb totes les de la llei, anem allà a competir al màxim i ja està. No és la primera vegada que aquests tios juguen dos partits seguits, o sigui que cap problema, ells encantats de poder anar a Braga, poder lluitar i poder anar a Galícia i poder lluitar-ho.
Són joves, després els donen dos dies de festa i ja que recuperin. Cesc, moltíssimes gràcies a lluitar aquesta classificació i també molta sort de cara al tram final de la temporada.
Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu i anirem a tope.
Doncs el tècnic de l'Igualada amb un somriure, perquè han aconseguit una renda de dos gols important, però vaja, ja ens ho ha dit, que Portugal és Portugal i costarà.
Dona gust escoltar-lo parlant clar. Quan els dones festa s'emprenyen. Aquesta és la plantilla que té l'Igualada, amb aquesta canalla, amb aquesta gent jove al voltant dels 20 anys en la seva majoria, i que és un gust entrenar-los, com diu el seu míster. Albert, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Passen 7 minuts de les 10, ens actualitzarem amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona nit.
Bona nit.
Per on hem de començar?
Per l'incendi de vegetació de Cubelles, al Garraf, perquè ja està estabilitzat. Els bombers creuen que el podran tenir controlat en una hora. La vintena de persones desallotjades passarà la nit a casa de familiars i amics. Ho ha explicat l'alcaldessa del municipi, Rosa Montserrat Fonoll, al 324.
En principi, la vintena de veïns que hem desallotjat han anat a cases d'amics i familiars, però també tenim un hostal, l'hostal del Foix, que a Cubelles, doncs, per si fos necessari. En principi està controlat aquest tema. No pensem que no haurem de desallotjar a més veïns.
L'alcaldessa també ha dit que per ara es desconeixen les causes del foc. L'incendi, que ha començat cap a 6:45 de la tarda, ha afectat l'àrea del Corral d'Ancona, per damunt de l'autopista C-32. I sobre el ciberatac de l'Hospital Clínic de Barcelona, de diumenge passat, Manel Balcells ha lamentat avui que ha costat molt restablir l'activitat a l'hospital. El conseller de Salut ha agraït l'esforç d'aquells que han hagut de treballar de forma manual mentre recuperava la xarxa.
S'està restablint l'activitat assistencial, de manera que des de l'hospital ens diuen que el dilluns pràcticament estarà al 100% la seva activitat. Ha costat Déu i ajuda, un gran agraïment a tots els professionals de l'hospital que s'han dedicat dia i nit amb mètodes manuals a poder donar l'activitat i la resposta.
Balcells també ha definit el ciberatac com a terrorisme del segle XXI i ha reiterat que no es pagarà cap euro dels 4 milions i mig, recordem-ho, que demanen els delinqüents a canvi de no publicar les dades segrestades.
Gràcies, Bàrbara. Bona nit.
Bona nit.
Passen 8 minuts de les 10, tenim la segona part ja en marxa. Primera, més talla, Mollom.
Sí, sense canvis, 3 de la segona, València 0, Osasuna 0, ara amb un córner favorable a Osasuna, que acaba amb una centrada d'Abde, i en principi no res. Rebutja la defensa del València, sense gols a més talla. Veia que l'Osasuna, de l'adopte, no ha encaixat cap gol a les primeres parts dels partits que ha jugat l'any 2023. Ha jugat uns quants, ja. Entre Lliga i Copa, perquè a més està a les semifinals de Copa. Doncs a les primeres parts dels partits no ha encaixat cap gol.
Doncs una bona dada per l'equip d'Arrasate. En bàsquet, perdent la penya del 19 a la pista del Tenerife, 61-42. I mira, precisament de bàsquet, ens quedem una estona xerrant de l'NBA.
Superesports.
Break it.
Bon partit ara, per arrencar a les 10 aquest Clippers Knicks a l'NBA. Aquests Knicks, com estan els aficionats dels Knicks, que n'hi ha, que estaven amagats sota les pedres i ara comencen a treure el cap perquè aquest any sembla que és el bo, que entraran a playoff i que comencen a poder dir que nosaltres som dels Knicks. Bueno,
ja tocava, no?
Ara de cop ets dels Knicks. Artau Pasqual, hola, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Bona nit. Com anem, Artau? Ara hi ha aficionats dels Knicks, no? Per aquí i per allà, que estaven amagats i aquest any poden treure una mica de pit, no?
Sí, ara és un molt bon moment. Evidentment, els Knicks han trobat una identitat que amb Thibodeau doncs, la temporada passada havia quedat aparcada, però que aquest any l'han recuperat. I, a més, poden estar molt contents perquè van fer un moviment al trade deadline. Van anar per Josh Hart, un jugador que casa perfectament amb tot el que busca Thibodeau, que bàsicament és cames i poc llançament exterior. I, per tant, doncs, els està funcionant de perles.
A veure si dura, d'on aquest Clippers-Knicks que acaba d'arrencar aquesta jornada a l'NBA. Ahir, en aquesta setmana, que és la de l'homenatge a Pau Gasol, la retirada de samarreta, més ben dit, de Pau Gasol amb els Lakers, això, Artau, és molt important a l'NBA, és a dir, la retirada de samarreta, o igualaries amb entrar al Hall of Fame, o com situem una retirada de la samarreta pel món NBA, Artau?
Bé, a veure, la diferència entre els dos actes és clara, no? L'entrada al Hall of Fame és per l'NBA en global i una retirada de samarreta és per la franquícia en qüestió, però jo crec que si poses cada cosa en el seu estadi, més o menys a nivell de simbologia està en uns paràmetres similars. Pau Gasol és una figura sense la qual no s'entenen molts dels èxits dels Los Angeles Lakers durant la passada dècada, i, per tant, mereixia aquest homenatge i nosaltres també podem estar molt i molt contents de que l'hagi tingut. I, a més, em va semblar un acte molt bonic, ben portat pels temps que tenien i amb detalls molt treballats.
Sí, és això, ho saben fer bé, ho fan i ho saben fer bé. De vegades aquí sembla que ens fa vergonya que es noti massa que ho volem celebrar o que ho volem homenatjar segons qui, i allà ho saben fer i dins del temps limitat que hi havia en el descans, però que no em falti cap detall, eh?
Sí, exactament. Va ser un acte que va ser sobri, és a dir, també pel que comentàvem, no? Pel temps del qual disposaven, però al final també el poder fer un acte, amb Pau Gasol, diguéssim, com a protagonista, et facilita molt les coses, perquè també és un personatge que sap gestionar molt bé això, i jo penso, Xavi, no sé com ho veieu vosaltres, que t'ho posen molt i molt senzill per poder dur actes d'aquesta mena a terme.
Sí, és un professional del bàsquet, però també de tot el que envolta el bàsquet, i això a l'NBA també és molt important. És un jugador, vaja, que sembla nord-americà, segons com, en coses que fa, Artau.
Sí, és exactament això. Al final, ell és un dels jugadors europeus que més ha abraçat la cultura nord-americana i també en part per això s'explica la seva llegenda als Estats Units. És a dir, és un jugador que ha sabut entrar al joc de l'NBA en tots els àmbits.
Va, anem al parquet, anem a la pilota quan vota sobre del parquet. Primer, a veure, què li va passar a Kevin Durant? Vaig veure que es va lesionar en un escalfament quan estava a punt de debutar davant de la seva gent.
Sí, exactament això. Va tenir una rebrincada de turmell que em sembla que finalment ha acabat sent una espècie d'esguins de grau 2. I bé, això habitualment es tradueix al voltant d'un mes i mig de baixa, que és suficient per perdre tot el que queda de temporada regular gairebé. I bé, va ser un contratemps important, sobretot perquè, esclar, ja pensem en la lesió de Kevin Durant, evidentment, però és que al final Kevin Durant és un jugador que va arribar als Arizona, als Phoenix Suns, a canvi d'un cost important, no? Com eren dos alers que eren titulars, Michael Bridges i Cam Johnson, i és clar, ara mateix la rotació queda afablida, més enllà de que els Suns no comptin amb probablement, o segur, la joia de la corona del projecte. És un contratemps important, tenint en compte, sobretot, que l'Oest, igual que l'Est, però l'Oest està molt i molt ajustat ara mateix.
Sí, està la cosa calenteta, amb Denver, no?, que és qui el continua dominant, però aquest Sacramento que anota un punt sense voler, pràcticament, que està allà dalt, Golden State, en canvi, en una mala ratxa. Et costa de dir si Denver aguantarà aquesta primera posició al final del playoff, al final de la Lliga regular o no, Artau?
A mi em sembla que els Denver Nuggets seran capaços de conservar la primera posició. Sí que és cert que van tenir una derrota que va ser una espècie de contratemps contra els Chicago Bulls, però de totes maneres és un equip que té una rotació molt àmplia, estan sabent ser molt constants, molt regulars, i també al final el fet de el tipus de perseguidors immediats que tenen, no, els Memphis Grizzlies en les circumstàncies actuals, el Sacramento Kings que feia anys que no es veien tan amunt en una classificació, i el fet de tenir, com comentava abans o deixava entendre, una rotació tan i tan àmplia, a mi em sembla que deixa els Denver Nuggets en una molt bona situació, en una molt bona tessitura per poder mantenir i també dosificant una mica els jugadors importants aquesta primera plaça a l'Oest.
A Dallas com li va amb la parella Doncic i Irving?
En termes d'integració, d'acoplament dels dos jugadors fins a la lesió de Luka Doncic, bé. És a dir, al final, quan tens dues estrelles d'aquestes, més que buscar la manera que tinguin química entre elles o combinacions, el que has de buscar és que cadascun tingui la seva parcel·la i no es molestin, no? Perquè al final a l'NBA hi ha espai per tenir dos jugadors dominants amb la pilota a les mans, sobretot quan bàsicament la plantilla dels Dallas Mavericks està construïda al voltant d'aquests dos generadors i prou. La resta té una quota de participació molt i molt limitada en quant a deixar la pilota al terra. Llavors, els dos estaven funcionant bé, estaven veient un Irving en la línia de quan ha jugat aquesta temporada i la darrera, que és tot el que té a veure amb ell i la pista, està en un punt de plenitud espectacular. I bé, Doncic també estava sentint-se una mica més alliberat i fins i tot tenint una mica més de protagonisme puntualment sense pilota. Però bé, hem de veure ara com respon Dallas i sobretot Jason Kidd, que haurà de fer algun ajustament amb Kyrie Irving com a única estrella durant un temps que serà breu, perquè la lesió de Doncic no és greu, però que al cap i a la fi, com dèiem, a l'Oest ara mateix tens molt poc temps a perdre.
I Golden State, irregular, o com definiries Golden State aquesta temporada?
Amb Golden State tinc un problema d'interpretació de la temporada, perquè tinc la sensació que és evident que en temporada regular no estan funcionant, però al final aquests equips en temporada regular tenen una mica de síndrome de panxa plena, no? Per entendre'ns, és difícil trobar una motivació, sobretot quan has guanyat tantes coses, i també vas guanyar la temporada passada, per tenir 82 partits bons, constants, i sobretot també quan estàs tenint problemes per trobar jugadors de rotació vàlids o per definir una rotació consistent. Has hagut de fer... Ara, per exemple, no tenen Andrew Wiggins, Stephen Curry ha anat entrant i sortint de la plantilla per les lesions que ha tingut. Al final, el tema amb Golden State Warriors és, si arriben a playoff estan sants i amb tothom disponible, és un equip dissenyat per jugar a playoff, sobretot perquè la rotació s'escurça i diguéssim que la part que fa més mandra de la temporada ja la tindran resolta. Però, és clar, per altra banda, aquesta temporada, veient com està tot d'igualat a partir de la segona plaça i fins a la tretzena gairebé, també és difícil veure si Golden State pot guanyar, per exemple, en cas de posar-se al play-in, dos partits consecutius, en cas que fos necessari. Llavors, esclar, tens la certesa que play-offs seran perillosos per tema d'emparellaments, però la part de constància et deixa més interrogants. I ara encara em deixa més perquè és que tenen un calendari que és trampa.
Quedant-nos encara a l'oest dels Lakers, va haver-hi un moment amb el Madrid, quan va fitxar Zidane, que es va arribar a dir, recordo, que el Madrid jugava millor sense Zidane que amb Zidane. Podem dir que els Lakers estan jugant millor sense LeBron que amb LeBron, o no, Artau?
No, però, a veure, és a dir, és una afirmació que té dos sentits. El primer, si haguessin... És a dir, els Lakers seran millors amb LeBron sempre, però també els Lakers que a l'inici de temporada perdien amb LeBron, per entendre'ns, eren uns Lakers que tampoc tenien a Jared Vanderbilt i a l'Angelo Russell, tot i la lesió que ha arrossegat. Vull dir, són uns Lakers molt millors que els que vam veure des d'octubre fins a febrer. Llavors, la lectura que faig jo en aquest sentit és els Lakers ara són millor equip que el que tenien abans del trade deadline, cosa que és una millora significativa, tenint en compte que la plantilla d'abans tenia LeBron James, però encara falta integrar a un LeBron sa en aquesta estructura. Aquests Lakers, sobretot tenint en compte la presència de Jared Vanderbilt, que juntament amb Anthony Davis em sembla una parella defensiva d'escàndol, i el potencial ofensiu que tenen amb els fitxatges que han anat fent, de D'Angelo Russell, el propi Vanderbilt sense pilota i dalt, A mi em sembla que si arriben a play-off en un estat raonable, físicament bé, de les dues estrelles principals, LeBron i Anthony Davis, són un equip que ara mateix sí que té arguments per fer un ensurt a més d'una franquícia.
Ai, que m'estic animant ja només amb aquestes paraules de l'Artau Pasqual. Tot això a l'oest. A l'est, Milwaukee és qui mana, de fet és qui mana l'NBA, és el millor balanç de victòries-derrotes de tota la Lliga. Amb l'etiqueta encara de favorit també per, que no, per emportar-se l'anell, Artau?
Sí, i a més ara es parla de la possibilitat del fitxatge de Goran Dragic, que ara no recordo ben bé si està ja tancat o no, amb la qual cosa sumen un altre generador en cas que es tanqui la plantilla, un generador veterà que no ha funcionat a Chicago, però que al final sí que trobarà la motivació per fer-ho bé a la plantilla dels Milwaukee Bucks. És un equip que abarca una infinitat de registres. Tinc dubtes respecte d'algunes qüestions de la rotació. També és veritat que és una situació similar a la d'algunes franquícies de l'Oest. Ara es poden permetre més prova i error, i és normal que en temporada regular ells, que ja saben com va, puguin intentar provar altres coses, però al final tenen una estrella que és dominant com ningú, que és Giannis Antetokounmpo, i ja sabem que el supporting cast, els actors de repartiment dels Bucks, a l'hora de la veritat no fallen.
Dels que han d'aspirar a jugar a la final de conferència amb ells, a qui veus millor en aquesta conferència est?
Doncs mira, a mi m'està agradant molt la temporada dels Philadelphia 76ers des de desembre, i quan dic molt vull dir que em sembla que en comparació amb les dues anteriors, que sempre hi ha hagut moments que ens els plantejàvem si eren una alternativa més o menys seriosa, crec que ara sí que estan en el punt real per ser una alternativa seriosa per arribar a finals de conferència. Ja Joel Embiid està a un nivell de domini insultant, i James Harden, a més, ara està sent capaç d'interpretar molts rols, no?, dins del tipus d'estrella que és. Està sent el millor passador de la Lliga i, a més, està optimitzant a jugadors que van fitxar com Jalen McDaniels, que és una alternativa ofensiva amb més varietat que Matisse Thybul i té un impacte defensiu similar. Hi ha altres jugadors que sense Harden, bé, doncs no tindrien el mateix tipus d'utilitat que tenen ara. Llavors, com promola els Sixers? I en el cas de Boston, que és l'altre segurament equip que hauríem de tenir en consideració, sí que és cert que Jason Tatum i Jaylen Brown estan tirant del carro i sent les dues estrelles que ja coneixem, però, per exemple, una gran diferència entre els Celtics d'aquesta temporada i els Celtics de la passada és que, tot i estar en rotació, aquest any no comptem d'entrada amb el factor Grant Williams, no?, que està tenint un paper força testimonial, perquè sembla que té dubtes sobre el pròxim contracte que firmarà, perquè Boston no vol donar, en teoria, la quantitat que demana, pròxima als 20 milions, i vaja, al final tots aquests factors tenen incidència tant en la química de l'equip com en la rotació que planteja Joe Mazzulla, que diguéssim que respecte dels Celtics superdominants en atac i eficients en defensa que veiem a l'inici de temporada, ha fet alguna petita regressió.
Vaig acabant. El nostre, dic nostre perquè és l'únic català que ens queda a l'NBA, el nostre Ricky Rubio i els seus Cavaliers, en quin punt els tenim, Artau?
Bé, una mica en la línia del que és l'est, no? Ells fins ara s'estan salvant d'entrar en la lluita pel play-in, diguéssim que estan en un escenari intermig entre els contenders que ja coneixem, els que mencionàvem ara, i equips com Miami, Atlanta i aquesta tropa que lluiten una mica per estar entre la sisena i la vuitena, novena plaça. Però de totes maneres a mi em falta algun argument real per poder-me'ls acabar de creure com a supercandidats. I probablement aquest argument real és que falta una mica de talla a la posició de Leo, un jugador que t'aporti talla i tir, perquè sí que Ricky Rubio, Darius Garland, Donovan Mitchell són jugadors que exteriors són molt dominants, fins i tot pots plantejar-te en moments determinats jugar amb els tres junts, i a més Jared Allen i Evan Mobley són jugadors de molta envergadura, però et falta un 3, un forward que pugui jugar una mica sense pilota, que tingui canell i que pugui ajudar-te a plantejar alineacions més flexibles, més versàtils. I al final el playoff moltes vegades va de tenir jugadors així, i és una mica la peça que falta a Cleveland.
I l'última, Ja Morant, què ha passat i què passarà? És a dir, realment Memphis ha de patir perquè Ja Morant es perdi molts partits, o finalment s'ha salvat, o què realment ha passat amb l'estrella de Grizzlies?
Bé, és un tema una mica estrany. Per començar, perquè la versió oficial encara no ha acabat de sortir. En els últims dies s'ha especulat amb temes d'addicció a l'alcohol per part de Ja Morant, que es comenta que pot estar fent rehabilitació, fins i tot s'havia filtrat una espècie de vídeo, i tot gira al voltant de diverses escenes amb armes, no? L'NBA estava investigant si un vídeo en un avió a Colorado havia estat amb un arma que el propi Morant havia pujat en l'avió. L'NBA sanciona aquest tipus d'escenes o d'accions, no amb els 50 partits que s'havia rumorejat, això no és una cosa que consti al conveni col·lectiu de l'NBA, però bé, en qualsevol cas, els Grizzlies han pres una decisió disciplinària amb Ja Morant, que actualment està rehabilitant-se, i diguéssim que no hi ha un calendari definit pel retorn de Morant, evidentment. És a dir, sense saber la situació de Morant, d'altra banda, tot i que no hi hagi un calendari definit, sí que es fa difícil preveure un escenari en el qual els Grizzlies arriben a playoff i Morant no hi sigui.
Avui no hi serà aquesta matinada, no? Això segur, en aquest Memphis-Dallas. Avui tenim bons partits, eh? Aquest Clippers-Knicks que tenim en marxa ja. Memphis-Dallas a les dues, Phoenix-Sacramento a les 3 de la tarda. Que veure Sacramento jugar són punts assegurats pràcticament sempre, Artau.
Sí, és un equip molt divertit, sobretot perquè no tenen el tipus d'estrelles dominants que podem trobar en altres equips, no? La majoria de contenders de l'NBA es construeixen al voltant d'estrelles dominants. Això és el que pot fer-te pensar que són més un equip de temporada regular que de play-off, però han trobat el punt de simbiosi ideal entre Domantas Sabonis, així com a point forward / point center, i De'Aaron Fox més centrat en accelerar i en jugar una mica com a anotador, no? Quan està a mitja pista. Si a això li sumes tota la gamma aquesta de l'est, versat dels navalles suïsses que tenen, en cas de Keegan Murray, la presència de jugadors com Harrison Barnes, fins i tot que jugadors com Malik Monk vagin sumant, et queda un equip que fa patxoca, i a més és una bona base per anar construint el futur dels Kings a llarg termini.
Doncs ens queda que un mes, no?, de NBA, més o menys, de lliga regular, Artau, si fa no fa?
Sí, aproximadament, entre una quinzena i una vintena de partits per equip.
Una quinzena, vintena de partits per equip, i llavors ja la teca grossa, els play-off, però encara molta teca encara per acabar de decidir en aquest mes de competició, en aquests 20 partits pràcticament per equip que li queden en aquesta temporada regular. Artau Pasqual, com sempre, un llibre obert. Moltíssimes gràcies per explicar-te el Superesports. Fins la propera.
A vosaltres, un plaer.
3 minuts i 2 quarts d'11. Primera, aquest 0-0 que continua, que mantindria el València en zona de descens, Molló.
Sí, i jo crec que la segona part està el partit encara més equilibrat. El València no està tenint tantes arribades, tot i que ara compta ara Justin Kluivert, tapa bé Juan Cruz per Osasuna, però hi ha hagut certes arribades en perill de l'equip de Iago Barrasate, un canvi per banda, ha entrat Samulino per Castillejo al València i Nacho Vidal per Chimi Ávila a Osasuna. Per tant, entenc que avançarà Moncayola, Nacho Vidal quedarà lateral dret i Abde, ja ho diré bé, i Quique García són els jugadors més avançats d'Osasuna.
A segona divisió continua l'empat a un de Les Palmes contra el Màlaga a l'estadi Gran Canària, Les Palmes 1, Màlaga 1. A França també continua empatant el PSG a un al camp del Brest, i a Itàlia també continua empatant a 0. És a nit d'empats la Lazio al camp del Bologna. Qui està recuperant una certa distància és la Penya a la pista del Tenerife, però encara són 13 punts d'avantatge per l'equip de Xus Vidorreta a 4 minuts i mig perquè s'acabi el partit. 76-63, victòria canària contra els verdinegres.
Superesports amb Xavi Puig.
Tira el que ha passat a la Lliga Femenina de Futbol. Avui al matí ha jugat el Levante Les Planes. Aquesta tarda ha jugat i ha guanyat el Barça al camp del Llevant. Ho comentem amb el Víctor Campos. Hola, Víctor, bona nit.
Bona nit, Xavi. Sí, avui el Barça ha golejat el Llevant per 0-4 amb 2 gols d'Aitana, Clàudia Pina i Rolfo. Un resultat, però, enganyós, ja que les blaugranes no han sentenciat el partit fins l'últim quart d'hora de partit. Ha estat una primera part força igualada, en què el Barça ha tingut dificultats per generar ocasions clares, tot i tenir la possessió i el control sol del partit. El gol no ha arribat fins al minut 29, en una jugada on Salma Parayuelo ha fet una paret amb Patri dins l'àrea i ha regalat el gol a Aitana, que ha rematat a plaer. Ja a la segona part, a l'últim quart d'hora, la de Sant Pere de Ribes, de nou, ha definit amb classe una assistència de Geis. Ja a les acaballes i amb un llevant tocat, Clàudia Pina ha marcat el tercer i Rolfo ha fet el 0-4 definitiu. L'entrenador del Barça, Jonathan Giraldes, ha volgut donar mèrit a aquesta victòria.
Realment ens ha costat perquè bueno, s'emparellen pràcticament a tot el camp, situacions d'un contra un, i has de tenir un punt d'intensitat superior al del dia a dia perquè tens molt menys temps per poder pensar. Hem tingut, jo crec, que paciència els moments que l'havíem de tenir, i al final aquesta victòria 0-4 crec que és molt, molt meritòria.
El tècnic blaugrana també ha destacat el caràcter de l'equip.
Aquest espírit competitiu de no només conformar-se amb la victòria, sinó de voler més, i crec que l'equip durant els 90 minuts ha afrontat el partit amb la intenció d'anar a per elles.
Amb aquesta victòria, les blaugranes són encara més líders amb 63 punts, 8 per sobre del Real Madrid, que demà disputa el derbi madrileny contra l'Atlético. El següent partit serà el proper divendres, on el Barça rebrà el València a l'estadi Johan Cruyff.
Queda poc pel clàssic, també pel Madrid-Barça de Lliga, que serà el cap de setmana sense Lliga de Futbol, la primera divisió masculina, cap de setmana del 25-26 de març. De fet, serà el 25 de març, un quart de set de la tarda, a l'estadi Johan Cruyff, aquest Barça-Real Madrid de la Lliga femenina. Gràcies, Víctor. Fins ara.
Gràcies.
Què passa primera, Molló?
Que demana un penal més talla, una cosa estranya, vaja, és una piscina claríssima de Samu Castillejo. De fet, Junus Musa demanava a un company seu que enviés la pilota fora de banda perquè el VAR ho revisés.
Ui, targeta.
I és una piscina clara. He dit de Castillejo, no, ja no és el camp. Dugo Duro. Dugo Duro ha estat qui ha fet aquesta piscina quan ha notat un lleuger contacte d'Aridane a l'interior de l'àrea. En fi, està acabant el partit. A 20 pel final, València 0, Osasuna 0.
S'encarava amb Iglesias Villanueva, Hugo Duro, li ha mostrat la targeta groga. No, hi ha dues caigudes a l'àrea.
Sí.
Doncs home, què vols que et digui?
Aquesta segona?
Aquesta segona. Jo he vist penals xiulats aquesta temporada a primera.
A primera res.
En aquesta segona.
I a la segona, Torró.
La cama de Torró va darrere el genoll de Lino.
Sí, que pot tocar Lino.
No és gaire diferent al penal que li xiulen ahir al Getafe en contra a la segona part. Aquí l'àrbitre de VAR, que ja ha entrat abans, que era... Qui és avui l'àrbitre de VAR?
Quadra Fernández.
Quadra Fernández, que sí que ha corregit i ben fet Iglesias Villanueva per l'expulsió de Sergio Herrera, que ha estat no expulsió de Sergio Herrera.
Ja, jo aquest el veig penaltito, Tu no?
Sí, no, aquest també, però el d'ahir també. I el d'ahir sí que entren i avui han decidit no entrar. València 0, Osasuna 0, el 26 de la segona part. Ha explicat i escoltat el que ha passat en aquest de Llevant 0, Barça 4. Al matí ha empatat el Levante les Planes a casa contra el Sevilla. Ho ha seguit el Juli Claramunt. Hola, Juli, bona nit.
Bona nit, Xavi. Exacte, avui a les 12 del matí s'ha jugat al camp de futbol les Planes, el partit corresponent a la jornada 21 de la Lliga F entre el Levante les Planes i el Sevilla. No ha tardat gens en arribar al primer gol, i és que al minut 5 ha marcat Prieto amb un remat de cap dins l'àrea petita. La resposta de les locals ha estat pràcticament immediata. 10 minuts després, i també de cap, Laura Martínez ha posat l'1-1 al marcador. No ha estat un partit dominat per cap dels dos equips, excepte els 20 minuts finals, més o menys, quan les andaluses han posat una marxa més. Les de Ferran Cabello han pogut evitar encaixar gol per endur-se aquest valuós punt. La central, Júlia Mora, ha parlat de les bones sensacions després de l'empat, perquè el Sevilla és un rival que està força més amunt de la classificació. Conscient que jugant a casa era vital puntuar, s'ha mostrat satisfeta amb com l'equip ha aguantat el resultat.
Bueno, sí que és veritat que hem tingut ocasions de gol, però cap al final ja ens interessava el resultat, i deixant a Julve i a Irina Dalt a veure si podíem fer alguna cosa, però hem anat a aguantar una mica l'1-1.
També ha reconegut que estan pendents del que fan els rivals directes, sobretot els equips que tenen per sota, tot i que ha volgut remarcar que l'important és centrar-se en elles i puntuar. El conjunt català no guanya des del 14 de gener contra l'Alavés, ho va fer per la mínima, i la central catalana és conscient que la propera jornada han d'aconseguir els 3 punts.
Bueno, vist aquests 2 punts en 2 jornades seguides, amb les sensacions que tenim a l'equip són positives. Del partit aquí a casa, encara que fos l'empat, vam sortir nosaltres una mica amb la sensació de que ens mereixíem una mica més, i res, anem a casa del Villarreal sabent que és un partit decisiu i que hem de tenir els 3 punts sí o sí.
El Levante les Planes queda 11 amb 18 punts després de l'empat de 8-3 per sobre a la zona de descens. El següent partit serà el proper diumenge a domicili contra el Villarreal, equip que marca les posicions vermelles a la classificació.
Doncs aquest empat del Levante Les Planes fora del descens i la victòria del Barça al camp del Llevant. Passen 4 minuts de les 10 i mira que tenim gol la primera, gol a més talla, gol del València, gol de Justin Kluivert per avançar l'equip valencianista, l'equip de Baraja en el marcador 1-0 al 29 pràcticament de la segona part. Veiem Aridane i també Lino al terra amb una topada prèvia. Veurem si el gol és validat i puja el marcador, que fa pinta que sí. Trauria el València de manera provisional de la zona de descens en aquesta primera divisió. València 1, Osasuna 0 amb el gol de Justin Kluivert. Una pèrdua de pilota d'Osasuna en la construcció de joc. Recuperació del València i bona definició, una més, de Justin Kluivert per batre pel pal curt Herrera, el porter d'Osasuna, 1-0. Surt del descens, no, Molló? Sí, sí. València amb aquesta victòria, si acaba guanyant.
Surt del descens, se situaria amb 26 punts, un per sobre del descens, que ara mateix ocuparien Sevilla i Almeria, que demà s'enfronten. Seria un partit dramàtic si això acaba així. I, vaja, respecte a l'Els, ja pràcticament ni mirar-ho, perquè l'Els ja és equip de segona divisió.
Sí, s'acaba tocant fins i tot una mica el defensa d'Osasuna abans que la pilota acabi i entrant. Ràbia en la celebració, la banqueta valencianista. 1-0 guanya el València. Es feia el coix Justin Kluivert, amb alguna broma interna, imagino, dins del vestidor per celebrar el gol valencianista. Gerard Ballera, bona nit.
Hola, bona nit.
Ja ha tornat de l'estadi Johan Cruyff d'explicar aquesta victòria del Barça Atlètic 1-0 contra el Nàstic en el duel català d'avui dissabte a la Primera Federació. Què explicaven els protagonistes, Gerard?
Doncs mira, comencem pel tècnic del Barça Atlètic, el mexicà Rafa Márquez, evidentment molt content a la sala de premsa per la victòria del seu equip 1-0, perquè, a més, el Barça Atlètic cada vegada es pot creure més el fet de jugar la promoció d'ascens. De fet, ocupa la cinquena posició amb 42 punts, els mateixos que el sisè, que és el Múrcia. I ha parlat del caràcter que ha tret el seu equip. És veritat, hem vist el Barça Atlètic baixar el fang, el Nàstic ha portat el partit en aquest terreny, i hem vist els jugadors del Barça ser també molt, molt durs en aquest sentit, en els contactes, en els duels, i guanyar-ne uns quants. I això ho ha destacat i elogiat, evidentment, el tècnic del Barça Atlètic.
Hola, Ferra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A Rafa Márquez hem d'escoltar, Dani, l'entrenador del Barça Atlètic, després d'aquesta victòria 1-0 del filial blaugrana.
Quizás este tipo de situaciones, este tipo de partidos contra rivales como estos, son partidos más importantes en la parte de carácter, en la parte de sacar la personalidad, porque como vimos, bueno, fue un equipo bastante duro, bastante agresivo en las faltas, y ante eso yo creo que el equipo en ningún momento tampoco se vino abajo, sino al contrario.
S'ha d'un partit amb algunes ocasions, però pel que fa al joc, doncs trabat, sense jugades d'alguna manera continuades, però si algú ha destacat del Barça Atlètic ha estat Estanis Pedrola, jugant en aquesta banda esquerra, tant marxant a vegades per dins com també per fora. N'hem preguntat si mereix més minuts Estanis al primer equip, si, per exemple, com Ángel Alarcón, podria pujar més sovint amb la dinàmica de l'equip de Xavi Hernández. Això ha respost Márquez.
Hombre, yo creo que está haciendo muchos méritos y está creciendo, así que es una cuestión que si lo necesita el primer equipo estará, ¿no? Pero yo creo que valorar un poco lo que está haciendo es bastante bueno.
Doncs Pedrola, que està, vaja, és el desequilibri fet jugador. Sí. Cada cop que encara només mira això, encarar el defensa, buscar desbordar-lo, buscar porteria, és molt agraït de veure, i alhora efectiu. Vull dir que està traient-li molt rendiment al filial blaugrana i ben fet que fa Stanis Pedrola.
Sí, sí.
Del Nàstic, què en diuen després d'aquesta derrota que els allunya de la zona de play-off? Estan 4 punts per sobre de la zona de descens que s'explicaven a Can Nàstic.
Mira, d'entrada deixa'm dir-te que parlant amb gent que segueix habitualment al Nàstic de Tarragona i parlant també amb l'Eric Montes, que és avui titular al doble pivot de l'equip grana, fa la sensació que l'equip no marxa amb males sensacions, d'acord? Ja hem recordat a la Transmi que no hi era avui Manu García, que és el porter titular, que els tres davanters eren baixa. El partit no era fàcil pel Nàstic, a més en un camp on el Barça Atlètic no hi perd des del mes de novembre. I hem parlat amb l'Eric Montes, que ens ha admès que el gol del Barça Atlètic està culpa seva, cosa que no fan tots els jugadors quan surten a parlar. Doncs ell, sense que jo li preguntés res, ens ha admès que ell mateix ha estat el culpable del gol que ha suposat la derrota del Nàstic de Tarragona.
Amb l'Eric Montes, avui un dels jugadors que ha ocupat el doble pivot del Nàstic de Tarragona en aquesta derrota de l'equip grana per 1-0 contra el Barça Atlètic. Eric, bona nit.
Hola, bona nit.
Un partit complicat, suposo que abans de començar sabeu que el vostre porter titular no juga, veniu sense els tres davanters. Almenys heu lluitat fins al final, no?
Sí, sabíem les baixes que teníem, però bueno, tenim una plantilla espectacular. En Dani Parra, ja quan li va tocar jugar al camp del Numancia i la Copa del Rei, doncs s'ha demostrat que ha estat més que preparat i, bueno, i desgraciadament, bueno, els tres davanters que tenim estan lesionats, però no és cap excusa. Hem competit genial, el futbol són detalls, ells ens han marcat en un gol d'estratègia, que mira, ho dic ara aquí, que ha estat per mi culpa meva. Però bueno, després nosaltres hem tingut les oportunitats de marcar i no han estat així, però bueno, hem de seguir a partir de demà ja pensar contra el Calahorra.
Deixa'm aturar-me aquí, perquè ha estat culpa teva, eres el marcador del Xavi o podies haver fet alguna cosa més?
Bueno, jo tenia assignada la seva marca i ell, bueno, el Carbonell, crec que m'ha fet un bloqueig i no he pogut seguir-lo i mira, ha marcat. Futbol són detalls, no? Però bueno, marxo fotut per l'oportunitat que hem tingut a la primera part i no l'he pogut marcar, però bueno, a partir de demà, com t'he dit abans, a pensar que Calahorra i a intentar guanyar.
Què us ha faltat? Perquè d'ocasions n'heu tingut, recordo que t'ha fet també un xut teu a la primera part, la Nil, especialment a la segona també, vull dir que heu perdonat.
Sí, sí, totalment, és que el futbol són detalls, com t'he dit, i bueno, si ells han tingut una a la primera part del seu punta i a la segona part han tingut la de córner i no recordo cap ocasió més, i nosaltres hem tingut les nostres, però bueno, la diferència és que ells han ficat la que han tingut i nosaltres no.
Eric, un partit molt tens també, suposo que és ja propi, no?, dels Barça nàstics, vull dir que no ens ha d'estranyar això.
Bueno, jo unes altres temporades no he jugat aquest partit, però bueno, m'he sentit tant jo com l'equip superbé, perquè bueno, ens hem deixat tot dins del camp, hem competit fins al final i ho hem tingut. I això també ha estat gràcies a tota l'afició que s'ha desplaçat des de Tarragona, i com el dia que hem jugat aquí al camp del Cornellà va ser espectacular, i gràcies a ells per seguir... Bueno, per seguir amb nosaltres.
Has fet les dues últimes. La primera, Dani Vidal. Què us ha dit quan va arribar? Ja el coneixíeu perquè estava al cos tècnic, però com és com a entrenador i què creus que us pot aportar?
Doncs mira, jo no et diré el que va dir, però jo crec que el que ens queda reflexat dins el camp, no? En aquestes dues últimes jornades crec que s'està veient un Nàstic amb moltes ganes, amb un Nàstic que fa la pressió alta, que ofega el rival, i bueno, més o menys el que va comentar ell també a roda de premsa, no? que ell vol que siguem un equip intens i així ho som.
I l'altre, no sé si mires la classificació, però quan la mires, que mires més cap amunt, més cap avall, t'és igual, ara és important sumar i no pensar en un play-off ni en, d'alguna manera, marxar del descens?
Sonarà una miqueta tòpic, no? Però jo miro ara, a partir de demà miraré el Calahorra, no? És que és el que hem de fer. Sí que estem deixant passar oportunitats, però jo em quedo amb el treball de l'equip d'aquestes dues últimes jornades, i sobretot avui, que s'ha de recordar que venim en un dels camps més difícils de la categoria i hem ofegat per molts moments al Barça, no? Així que res, ens hem de centrar en nosaltres i a partir de demà mirar el Calahorra.
Eric, moltes gràcies, que vagi bé.
Gràcies a tu.
Paraules d'Eric Montes, parla clar i s'agraeix a qualsevol futbolista, admetent o... Jo crec que autoflagelant-se potser més del que caldria en el primer gol, perquè... El primer gol, aquella pilota que és l'únic gol de fet del partit, en el córner centrat que passa per la frontal de la petita fins al segon pal i acaba rematant Xavi pel Barça el gol de la victòria de l'equip blaugrana. Nàstic Calahorra, com ara ens comentava l'Eric, diumenge a les 7 i dissabte el Barça Atlètic visita el camp del Real Unión en la propera jornada en aquesta primera federació. Una cosa més, Gerard?
Anem a guardar la veu, que demà hem de treballar i l'hem de fer servir.
A fer gàrgares, mare meva. Quina redacció agafada amb pinces que tenim pràcticament, però aquí, aguantant com a abatos, que diria.
Mallops.
Aquell. Gràcies, Gerard. Fins ara.
Molt bé, fins ara.
A primera ha tingut el segon, el València més talla.
Sí, sí, ha salvat Sergio Herrera, la rematada de cap de Justin Kluivert. El punt de penal estava pràcticament sol, era el 2-0. Es maleïa Rubén Baraja, el tècnic del València, però de moment Herrera manté viu Osasuna en el partit. Som al 39 de la segona part. València 1, Osasuna 0.
Ha perdut la penya de 17 finalment a la pista del Tenerife, 85-68, i s'acaba també el partit a la pista del Saragossa, acabat perdent el Saragossa 78-79 contra l'Obradoiro, tot i fes 37 punts a l'últim quart l'equip aragonès. La penya amb aquesta derrota, sisena amb 14 victòries, 8 derrotes. El Tenerife, que té un partit encara pendent, és quart amb 15 victòries i 6 derrotes a la classificació. I a França continua l'empat a 1 entre el PSG i el Brest, amb una enganxada aquí d'Mbappé, amb un jugador del Brest.
Que està perdent els papers Mbappé, eh?
Amb una targeta groga. Està pendent l'àrbitre també de si el VAR li diu que hi ha alguna cosa més a xiular.
Res.
Diuen que no. Reclamaven una vermella als jugadors del Brest per Mbappé. Sí, sí. El VAR diu que no, que és suficient, crec, amb la groga que ha vist el davanter del Paris Saint-Germain.
Hi ha una primera puntada, la de la falta, que és lletja, però encara és pitjor. Crec que hi ha una puntadeta quan ja és al terra el jugador del Brest. Està frustrat Mbappé, també Messi. Brest 1, PSG 1, al 41 de la segona part.
I mira, targeta vermella per Aimar Oroz en aquest València 1, Osasuna 0. A no ser que el VAR una altra vegada li tregui la vermella al jugador d'Osasuna, com ha passat amb el porter, de Herrera, la primera part.
Doncs acabava d'entrar al terreny de joc no fa més de 10 minuts, eh? Aimar Oroz, al terra crec que hi ha Gaià, exacte.
Ai, que s'ho va mirar.
Però s'ho va mirar. Iglesias Villanueva, per segona vegada, Cuadra Fernández li diu que vagi al monitor. En fi, a veure la jugada, perquè sincerament...
Guarda les targetes, ja pots guardar-les, Iglesias Villanueva, no cal que t'enfadis amb algú de les banquetes.
A veure...
I millor mira tu, mira, arrasat, eh?
Sembla banqueta d'Osasuna.
Bueno, és que arrasat, eh? Deu dir... A veure, ja portes dos tios expulsats... I mira, expulsa arrasat,
O algú de la banqueta, no? Sí, vols dir?
A mi m'ha semblat que expulsava l'entrada d'Osasuna, eh?
El quart àrbitre fet de Chivato, com sempre.
I encara ha d'anar a mirar la pantalla, tot això.
Entenc que va mirar la pantalla.
Bueno,
perquè anar cap allà l'ha fet, eh?
Sí, ha fet el gest claríssim del VAR, Iglesias Villanueva. Per tant, se'n va mirar la pantalla i a veure què hi veiem tots plegats en aquesta pantalla. Si em fan córrer la imatge, estaria bé.
És una trepitjada. Jo crec que no és de vermell. Allí interpreta que és una planxa al turmell, però no n'hi ha per tant.
No, és de groga.
S'ho
mira Aimar Oroz, que se l'ha expulsat, s'ho mira darrere d'Iglesias Villanueva i li comenta la jugada.
A l'assistent, sí. Comentava la jugada amb l'assistent. Iglesias Villanueva, millor que marxa Aimar Oroz, perquè ja li traurà la segona groga per parlar. L'àrbitre diu que...
Mira, quina mirada de pistoler, eh?
La vermella, no?
Desafiant d'Iglesias Villanueva. Doncs dues expulsions, amb raó s'emprenya Arrasate, perquè, clar, vull dir, aquest home... t'ha volgut expulsar dos tios.
Sí.
I sort del Barca l'ha corregit, però si fos per ell, Osasuna estaria jugant amb nou.
Sí, sí.
I a sobre t'expulsa tu, també, per queixar-te que li has expulsat dos tios de manera incorrecta. 1-0 guanya el València, anem a un afegit llarguet, em sembla, més talla, 2 minuts per arribar al 90, més l'afegit, que fa pinta que serà llarguet.
Superesports amb Xavi Puig. Shuts my eyes and count to 10. It goes in one ear out the other. One ear out the other. Burning bright.
A la Lliga Espanyola de Futbol Sala ha estat una mala jornada pels equips catalans. Ha perdut l'Indústria Santa Coloma 4-2 a la pista del Manzanares, amb 2 gols a l'últim minut de partit per l'equip local. I ha perdut el Barça, ho hem explicat, al Palau Blaugrana 3-4 contra el Noia, el dia que reapareixia Ferrau després de moltes setmanes lesionats. Precisament l'Albert Ferran ha parlat amb el pivot brasiler del Barça, en Ferrau, d'aquesta derrota avui a casa al Palau.
Hola, Ferrau, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
I ben tornat, perquè avui has tornat a jugar un partit, 3 mesos i mig després, d'aquestes molèsties al tendó d'Aquiles. Aquesta setmana et llegia o t'escoltava dient han sigut 3 mesos i mig, però semblaven 6 mesos. Se t'ha fet molt llarg.
Sin duda, para mí es que cuando estás así, que no puedes ayudar, que no puedes hacer lo que gusta, la verdad es que parece que el tiempo no pasa, ¿no? Yo cada vez es que pasaba un mes, es que parecía que había pasado 3 ya, y estaba ahí contando los días para poder volver a disfrutar, y bueno, por fin se ha acabado el tiempo, ahora puedo estar en la pista ayudando a mis compañeros. No era la manera que quería hoy, quería haber vuelto ganando, pero bueno, es lo que hay.
Si et veien viatjar a la Copa d'Espanya al cap de setmana perquè no podies jugar, viatjar, veure-ho des de la graderia, veure la decepció del teu equip des de la graderia, ara d'aquí 3 setmanes hi ha un títol. El que us agrada, aquesta Final Four de la Copa del Rei?
Sin duda, no. Ahora ya tenemos la Copa del Rei para volver a disfrutar, sobre todo para mí una Final Four, aunque no es la Copa de España, que no pude llegar a Supercopa, y también no estamos en la Champions, pero la verdad es de volver a jugar un título así, ya disfrutar un título, que sí que está bien jugar los partidos, pero volver a disputar partidos así decisivos es lo máximo, ¿no? Entonces ya muy contento. Sí que tenemos muchos partidos antes, no nos podemos dejar escapar, sobre todo después de los puntos de hoy que se nos ha escapado, pero ya compensando que no se nos puede escapar más títulos, sobre todo.
Avui hi ha un golet als 50 segons. Vegas, aquest olfacte no l'has perdut.
Bueno, sí, contento por el gol, una pena que no hemos podido sacar el resultado, pero bueno, esto poco a poco, tenemos más margen, ya no tenemos más margen de error, y nada, y ahora seguir practicando para que el siguiente meta 2 y podemos ganar.
Avui heu perdut a casa, encara teniu un coixí respecte al segon classificat. Enrique, que també és brasiler, avui vaja, era molt difícil marcar-li un gol, ha fet un partidàs.
Sí, la verdad es que sí, no ha parado un montón de jugadas, nos ha puesto difícil, pero bueno, así es bueno, ¿no? Cuanto más dificultad tenemos, este equipo ya ha demostrado que cuando viene la dificultad sube muchísimo el nivel, y eso lo haremos.
Heu fet només un entrenament, els internacionals espanyols van arribar ahir. Això com arriba a condicionar a l'hora de preparar un partit contra un rival que, vaja, aquesta temporada ja ha ensenyat que sobretot ofensivament és un equip molt alegre?
La verdad es que sí, ¿no? Me ha sorprendido la ida, había visto el partido, pero no estaba dentro de la pista, y me ha sorprendido muchísimo para bien el equipo de ellos, que lo juego muy bien, no se deshacen el balón, y nos ha hecho un gran partido, ¿no? Hemos sufrido hoy en su mano, pero bueno, que sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos que subir un punto más, porque teníamos ya el margen, para eso venimos en un campeonato largo, con muchos puntos, muchas victorias, pero ahora ya se nos puede escapar más.
Us han avisat, potser veiem un Barça-Noia als quarts de final, de moment ara vosaltres sou líders, el Noia és 8è i està tenint avantatge sobre el 9è, per tant hem de descartar, esteu avisats?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Creo que ya nos ha demostrado que ya nos ha demostrado que puede ser un gran rival, por eso tenemos que estar atentos, todavía es muy temprano para pensar en que será rival de cuartos de liga, pero bueno, que tenemos que estar preparados para lo que sea.
Ferrau, gràcies, acabar-se de recuperar, agafar el to, i gràcies, això no s'atura.
Muchas gracias.
La bona notícia avui pel Barça, la recuperació de Ferrau, tornar-lo a veure sobre la pista, tot i la derrota 3-4 contra el Noia. Passen coses com, per exemple, que li han xulat un penal a favor al València.
Sí, un penal que tampoc havia vist que l'Eri Iglesias Villanueva, des del Bar l'han hagut de corregir Cuadra Fernández. Quin desastre d'arbitratge i d'últims minuts, sobretot. Però l'ha fallat Hugo Duro, l'ha aturat Sergio Herrera, millor dit. Bona intervenció del porter d'Osasuna, dedicada al Albert Bermúdez, gran fan de Sergio Herrera, avui donant-li no punts, però sí mantenint viu el seu equip en el partit. València 1, Osasuna 0, som al 92, anirem fins al 97.
A segona també tenim el partit empatat a l'estadi Gran Canària.
Sí, s'havia avançat Les Palmes amb el 2-1, acaba d'empatar el Màlaga. Arribant al 90, encara no hi som, Les Palmes 2, Màlaga 2.
I ha marcat Mbappé el gol que ara mateix li dona els 3 punts al Paris Saint-Germain. Som ja a l'últim minut de l'afegit, Brest 1, PSG 2.
Passada avui de Messi, per cert.
Passada de Messi a Mbappé i gol del davanter francès del Paris Saint-Germain. I avui a la banqueta del Palau, a la banqueta guanyadora, a la banqueta de l'equip visitant del Noia, un entrenador català format al Mataró, Marlon Velasco, primera visita al Palau com a primer entrenador i victòria. Amb ell n'ha parlat l'Albert Ferran.
Estem amb el tècnic del Noia, el Marlon Velasco. Marlon, bona tarda i moltes felicitats.
Què tal? Bona tarda, moltes gràcies.
No cada dia es ve al Palau i es guanya. A més, en la primera visita del Noia en tota la seva història, en partit oficial, veniu al Palau, guanyeu i, a més, amb personalitat.
Sí, no, no ho pots dir millor, no? És la primera vegada que venim aquí com a club, jo a títol personal, i crec que molts dels jugadors que han jugat, no? Que, bueno, era una prova molt, 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 molt important. La veritat que no ens imaginàvem en cap moment aquest escenari. Si et soc sincer, el nostre objectiu era competir, veníem sense por, veníem sense ansietat, no? sense nervis, perquè al final, doncs, bueno, els 29 punts ens donen aquest marge, no? I aquesta tranquil·litat bueno, doncs ara per poder jugar partits com el d'avui, no? I els que tenim per davant ara amb Jaén, amb Palma, no? Intentant, doncs, sentir-nos protagonistes, no? També dels partits, no? I intentar, doncs, bueno, com bé diu, jugar amb aquesta personalitat, no? I sense deixar de ser en cap moment nosaltres. Molt content pel resultat, molt content pels tres punts, que bueno, si ja ho veiem molt a prop, no? El tema de la permanència, no? Que era, o és, el nostre objectiu des d'un principi, no? I bueno, sempre vam parlar dels 30 punts, ara amb 32, doncs encara ho veiem més a prop, no? No sé si ens donarà o no ens donarà, no? En principi entenc que sí, no? Però no és matemàtic. I ara, pues, bueno, a gaudir, no? D'un dia com el d'avui i disfrutar-ho molt, i la setmana que ve, doncs, encara el que ens vingui amb la convicció, no? que ens dona al final, pues, el guanyar aquí.
Ara parles de classificació, clar, un recent ascendit, en principi, ha de, o pensa inicialment els objectius són de permanència, però clar, ves la classificació i aneu vuitens, teniu un coixí sobre el novè, i jo, mira, la classificació puc pensar, potser d'aquí uns mesos veig un Barça-Noia de quarts de final del play-off pel títol.
Bueno, si ens hem de ficar millor, ficar-nos com a setens o sisens que no com a vuitens, que ja hem guanyat una vegada, no? I guanyar dues, si guanyar una ja és quasi missió impossible, no? I imagina't el fet de guanyar dues, no? Bueno, jo personalment no penso, no, en el tema del play-off. Tenim llicència, òbviament, per il·lusionar-nos, per somiar, no? Això li deixo a la gent nostra, no? Que des d'aquí aprofito per agrair-li, no? El que hagin vingut, el que els hagin recolzat aquí a Catalunya, no? En un desplaçament, doncs, llarg per nosaltres i pels jugadors, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, dependrà també de... Bueno, és el moment on hem de parlar, no? Els jugadors han de dir que si tenen aquesta ambició, no? I aquest nivell d'inconformisme per, bueno, per lluitar per altres objectius, no? Que evidentment no estem preparats ni fets per ells, no? Però, bueno, a vegades ens hi trobem, doncs, perquè renunciar, no?
L'última, la transmissió, hem tingut el Cito Rivera, en qui vas coincidir a Mataró. Vaja, ell sobretot ens destacava, és que el Marlon és un entrenador que ha hagut de picar molta pedra sí. Per arribar on ha arribat, que és cert que va començar a Mataró, però que al final va saber de volar i que has hagut de picar pedra per arribar al futbol sala d'elit.
Sí, bueno, el primer donar-li les gràcies, no? I l'enhorabona al Cito per la seva trajectòria, no? Tot i que encara és en actiu, ho està fent molt bé a Mataró. Per mi el Cito sempre va ser un referent, no? Jo, bueno, soc de Mataró i vaig començar amb 12 anys, 11 o 12 anys a jugar federat al club que fundà ell amb el seu nebot, i sempre als inicis, no? Doncs em fixava en ell perquè estava el entrenador, no? O la persona de futbol sala que més a prop tenia i que estava a l'èlit, no? I bueno, doncs he intentat seguir una mica de les seves passes, no? I ojalà, pues, tingui la carrera de trajectòria que ha tingut el Cito.
Gràcies i molta sort del que resta de temporada.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Marlon Velasco, l'entrenador del Noi, avui victoriós al Palau amb aquest 3-4 contra el Barça. S'acaba o no s'acaba el partit de més talla, Molló?
S'acaba... Sí, jo diria que sí. Que ha xiulat. Al final del partit Iglesias Villanueva, millor, perquè així no s'equivocarà més quina nit que ha tingut l'home. València 1, Osasuna 0, vista els mèrits d'uns i altres, per mi marcador just. Aquest València hi va molt. No té segurament molt futbol, no té grans talents, però amb Rubén Baraja la veritat és que van tots a una i això s'està notant.
Suma 26 punts al València, surt de la zona de descens, 26 punts València, 26 al Getafe, el Sevilla i l'Almeria començaran a jugar el seu partit demà, tots dos en zona de descens, tercer per la cua i penúltim, amb 25 punts. Per tant, passi el que passi demà, el descens se situarà en 26 punts. Ho dic bé, oi? Sí, perquè si guanyen els dos cau un en 26.
Exacte.
Per tant, en 26 punts, la qual cosa vol dir que l'Espanyol ja sap a aquesta hora que quedarà un punt per sobre de la zona de descens. Al final d'aquesta jornada, un punt per sobre de la zona de descens l'equip de Diego Martínez. I que el Girona, que ara en té 5 de marge, demà estarà 4 punts de la zona de descens, pendent del partit de dilluns contra l'Atlètic de Madrid a Montilivi, a les 9 de la nit.
31-20.
Ara 5, i demà estarà 4 de la zona de descens, no? 30-26.
Sí. Li traia... No, em pensava que tenia 30.
A l'espera de dilluns a les 9, del que passi en aquest Girona amunt de l'Atlètic de Madrid a Montilivi, que tancarà la jornada a primera divisió. I s'ha acabat també el partit del Paris Saint-Germain a la Lliga Francesa al camp del Brest.
Sí, ha patit, però ha guanyat el Paris Saint-Germain, Brest 1, PSG 2, per tant li treu 11 punts a l'Olympique de Marsella, que encara ha de jugar el seu partit d'aquest cap de setmana. Ho farà demà a casa contra l'Estrasburg.
Ho deixem aquí, que sonen ja els buos. Això vol dir que arribem al final del Superesports. Ara tu diràs fins a la 1 de la matinada. Demà hi tornem a les 4. Demà hi ha un Barça-Baxi Manresa al Palau Blaugrana. A les 9, evidentment, l'Atlètic de Bilbao, Barça des de Sant Mamés. I també demà, entre altres històries, pentinarem la penúltima jornada del Sis Nacions, i Cugat com es està serè. I també ens visitarà la presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme. Ara tu diràs, no marxeu, que vagi bé, adeu-siau.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.